Continuem al matí a Ràdio 4 i ens acompanya el divulgador de les noves tecnologies, el periodista Jordi Flamarí. Què tal, Jordi? Bon dia.
Hola, Ramon. Bon dia.
I atenció avui perquè acabarem, a més acabem ja la darrera de les sessions amb el Jordi, parlant de les aplicacions de les apps per a l'economia col·laborativa. Mm-hmm. Que això aixeca un munt d'incògnites, interrogants i que trenca una mica la realitat que teníem fins ara.
És un fenomen recent a Espanya, tot i que fa temps que ja se'n parla de l'economia col·laborativa. És un fenomen relativament recent. Aquí a Espanya, amb prou feines, té uns 5 anys de vida. I sí que és veritat que és un fenomen que així d'entrada sembla molt, molt positiu i de fet la revista Time va dir fa un parell d'anys que el consum col·laboratiu, que també li diuen així, l'economia col·laborativa, és una de les 10 grans idees que canviaran aquest món. Per què ho diuen això? Perquè realment el que està passant és que la tecnologia, i sobretot la tecnologia mòbil, està facilitant que la gent s'organitzi, que la gent entri en contacte entre ells i que sorgeixin noves idees, o que fins i tot sectors tradicionals on sempre han estat les empreses que oferien els serveis, doncs que estiguin com quedant desplaçats. Veurem alguns exemples molt, molt clars on s'estan desplaçant respecte a aquestes noves plataformes on les persones contacten entre elles, ofereixen els serveis i prescindeixen de les empreses de tota la vida.
Clar, a partir d'aquí és un canvi cultural, és un canvi de paradigma, no?
És un canvi d'hàbits de consum.
Clar.
Sobretot
per què comprar un producte si només el necessito una estona?
Exacte. L'exemple de manual és el de la màquina de fer forats a la paret. No? Per què m'he de comprar jo una màquina per fer forats a la paret si l'únic que necessito és penjar un parell de quadros? Per què no puc trobar una manera pel qual un veí, una veïna, em pugui deixar la seva màquina una estoneta i jo, a canvi, doncs, li puc deixar, jo què sé, li puc deixar una altra màquina que tingui per casa que no faci servir? És a dir, el concepte ja no és tant posseir, sinó com compartir. Quan parlem d'economia col·laborativa, si fóssim estrictes i si fóssim així com molt, molt acadèmics, l'economia col·laborativa hauria de ser intercanvi gratuït.
Yeah.
És a dir, jo et deixo una cosa i tu a canvi me'n deixes una altra. Un exemple molt extrem en això són els bancs del temps.
Mm-hmm.
No sé si n'has sentit parlar mai dels bancs del temps.
És a dir, alguns reportatges.
Sí, és sense intercanvi, sense diners, en el qual persones que saben fer una cosa, imagina't, jo sé tocar la guitarra, tu vols aprendre a tocar la guitarra, doncs jo vinc cada setmaneta una hora a donar-te classes de guitarra, tu saps cuinar, a mi em fa molta mandra cuinar. Doncs cada dia que jo vaig a fer-te una classe de guitarra m'emporto un tàper amb unes llenties o un tàper amb uns cigrons que tu m'has cuinat a canvi d'aquesta classe de guitarra, no? Doncs això seria estrictament el que se'n diu l'economia col·laborativa. El que passa és que al final, amb això del fet de posseir o de compartir o que sigui, el que la gent ha fet és en aquestes plataformes treure rendiment econòmic a aquests aparells que no fa servir, o fins i tot el teu cotxe o la teva llar, la teva casa, no?
A partir d'aquí, quines característiques té aquesta economia?
Doncs aquesta economia, com et deia, se centra sobretot en les persones, són els particulars els que estan al centre d'aquesta economia, i o adopten el rol de consumidor o de comprador, o bé adopten el rol de venedor o de prestador de serveis, d'alguna manera, segons els convingui. Jo dins d'una mateixa plataforma puc estones adquirir serveis o estones prestar-los. Ja et dic, pot haver-hi, si fóssim estrictes, hauria de ser sense intercanvi de diners, però també moltes d'aquestes aplicacions i plataformes d'economia col·laborativa sorgeixen a partir de, doncs, per diners, no? Et pago una quantitat de diners per tenir el teu cotxe una estona, per exemple. Després, l'altra característica d'aquesta economia és això que et deia, de que se centra més en compartir que no pas en posseir els productes. I, finalment, l'altra tret característica és internet, és la nova tecnologia i, sobretot els mòbils. Els mòbils són el que ha fet disparar això, perquè el mòbil sempre el portem a sobre, ens facilita molt comunicar-nos amb la gent, ens facilita molt trobar serveis al nostre voltant. Per exemple, hi ha un cas molt paradigmàtic amb això, que suposo que els nostres oients deuen conèixer, que és Wallapop.
Sí, això sona, sí.
Wallapop és un servei, és una aplicació que compleix aquestes coses. És un producte que es basa en una cosa tan antiga, per dir-ho d'alguna manera, com els classificats.
Sí.
I les revistes de segona mà, però què van fer? Es van col·locar les persones al centre, van dir, seran les persones que ofereixin aquests productes, no gent que ofereixi serveis o vengui productes de segona mà, empreses que venguin productes de segona mà, els posarem en vis al centre, deixarem que facin ells el negoci, que arreglin ells els peus, els preus, etc., i col·locarem el mòbil com a l'eix que mou tot això. El mòbil, entès com a l'eina que em permet trobar al voltant meu, ja no és...
No m'he de desplaçar... Fer la fotografia del producte, penjar la fotografia del producte,
exacte,
explicar què demano...
Explicar que visc en aquesta zona i llavors els,
GPS,
els meus veïns amb el GPS em troben i així només he de baixar el carrer, en dos carrers, i fer l'intercanvi del producte.
A partir d'aquí, la clau de l'èxit és el... que clar, en principi tots guanyen, no?
La clau de l'èxit, sí, sobretot està en el preu. Quan parlem d'aquestes plataformes, el seu principal atractiu pels consumidors és el preu. I en època de crisi això ha fet també esclatar molt aquest tipus de plataformes, perquè pots aconseguir...
Treure un rendiment...
Primer de tot, guanyar diners. Primer de tot, perquè agafes les rampoines que tens per casa i en el cas de Wallapop, doncs agafes coses que tens per casa que no fas servir i mira, potser algú te les compra i treus uns diners. I per l'altre és que tu com a consumidor pots adquirir serveis o pots adquirir productes a un preu molt més avantatjós. Bé perquè sigui de segona mà o bé perquè només és per una estona. Jo no tinc diners per comprar-me un cotxe, però necessito un cotxe. Si vaig a una empresa de lloguer, igual em costa molts diners, en canvi, si me'l llogo a un particular, igual em surt millor de preu.
Clar, a partir d'aquí, el que dèiem, aquí ja genera la situació de l'APP com la intermediària, però també qui habilita la confiança. És a dir, una empresa de lloguers, doncs suposo que hi ha una regulació, una empresa de taxis hi ha una regulació...
Aquí
tenim el punt complicat, no?
Aquí toquem un tema complicat.
A vegades es paguen uns impostos o unes llicències per poder operar, i aquí això...
Aquí estàs tocant un tema, un tema sensible. A veure, si mirem aquestes plataformes, funcionen...
O el preu que sigui menor implica doncs, que també estàs assumint més risc a nivell de confiança.
A veure, depèn de la plataforma, és a dir, quan... Moltes d'aquestes plataformes el que fan servir són models extrets de les xarxes socials i què passa? Doncs, per exemple, si jo m'apunto a una altra plataforma, primer m'hauré d'obrir un perfil, hauré de donar els meus nom i cognoms,
m'hauran de poder localitzar, no sóc un anònim.
Primer de tot, com més sensible o més garanties vulgui donar aquesta plataforma, més esforços faran per validar que tu siguis una persona de veritat, que el teu nom sigui correcte, que has posat bé el telèfon per contactar amb tu, etc. Però després tenen un sistema d'autoregulació, que és que aquests perfils, tu com a usuari, si jo un dia contacto amb tu i fem un intercanvi, per exemple, i et trobo i trobo que ets un senyor molt simpàtic i correcte
producte,
i
molt bé,
doncs deixaré com una ressenya sobre el teu perfil. El pots puntuar. Li poso 5 estrelles, escolta'm, el Ramon molt bé, va arribar puntual, el producte estava en perfectes condicions, un 10. Doncs aquest sistema és el que regula el propi funcionament de la plataforma. Quan hi ha algú que distorsiona, ràpidament rep puntuacions negatives i la resta de la gent ja no confia, perquè diu, home, si a aquest senyor li han posat punts negatius per alguna cosa deu ser, i ja el deixen com apartat.
Val,
és a dir, s'autoregula.
Val.
A banda d'això, les pròpies plataformes, també conscients que els usuaris moltes vegades els fa por contractar segons quin servei amb un particular perquè no pots estar desprotegit en cas de problemes, doncs el que faran és contractar assegurances. Si tu contractes amb aquesta persona, nosaltres posem una capa addicional de seguretat, doncs posant-te una assegurança, en el cas dels cotxes, una assegurança de tot risc, tant per qui condueix com per qui deixa el seu cotxe, etc.
Val. Perfecte. Les que han estat més problemàtiques, per entendre'ns, les han estat més sobre la taula perquè hi ha intervingut l'administració a partir doncs, del sector, per exemple, del taxi o sectors d'hostaleria, és d'una banda Uber i de l'altra Airbnb.
Sí, Uber, si fóssim estrictes...
Uber potser la que hi ha hagut la controvèrsia més forta i a més llocs del món ara mateix.
Ha tingut molts problemes Uber, tot i que, a veure, està operant a 132 països, vull dir que és una empresa, a més una empresa que ja val 18.000 milions de dòlars, és una grandíssima empresa, una de les empreses més fortes en l'àmbit d'internet i de l'economia col·laborativa, tot i que, com et deia, realment no és economia col·laborativa, perquè Uber és una empresa que presta serveis. El que passa és que el seu servei no és propi, sinó són els cotxes de la gent que vol fer servir aquesta plataforma. És a dir, Uber, si fóssim estrictes, aquí no és un intercanvi sense diners, sinó que és gent que paga per desplaçar-se a un preu més avantatjós que el taxi amb cotxes particulars. I el conductor de cotxe particular, tot i que els d'Uber diuen que no, és un empleat d'Uber. Per
I
tant, no deixa de ser una empresa. És una empresa que no ha de tenir una flota pròpia de vehicles, té una flota de vehicles de gent que vol sumar-se en aquest projecte. I sí, i Uber ha tingut els problemes, i aquí a Espanya van voler entrar i no han pogut per tot el tema de la resistència del sector del taxi, i tenen, a Europa han tingut moltíssims problemes amb el sector del taxi. I l'altra que comentaves, la de Airbnb, el que s'ha posat en comptes a l'administració i també al sector hoteler. Si, no sé si els oients coneixen Airbnb. Airbnb és una plataforma que el que ofereix a les persones és posar a disposició de la gent, de la comunitat, els seus habitatges o les seves segones residències perquè la gent hi vagi a passar uns dies. Aquest és un projecte bastant curiós. Airbnb van ser dos estudiants que no tenien diners per pagar el lloguer d'una habitació, d'un apartament molt petit que tenien, i l'única manera que se'ls va ocórrer va ser posar un llit inflable. D'aquí ve allò d'Airbnb, que vol dir airbed, de llit inflable, doncs van posar un llit inflable al menjador de casa seva. I el van posar a internet i van dir, ostres, mira, doncs la gent ve aquí a dormir amb aquest llit inflable, doncs això pot ser un servei. I han tingut un èxit brutal, com suposo que els oients... Algun oient segurament ja ho ha fet servir, i Espanya, de fet, és el tercer mercat més important a Airbnb. El que passa que Airbnb està generant moltíssims problemes en el mercat immobiliari dels països on opera. Per què? Perquè està reduint l'oferta de lloguer a llarg termini, perquè la gent diu, ostres, doncs jo guanyo més diners potser llogant al meu apartament o llogant al meu pis per turistes en temporades molt curtes, uns dies, unes setmanes, que no deixant-lo tot l'any amb un llogater, que igual em paguen menys proporcionalment, etc. I això s'està creant certes distorsions en el mercat immobiliari. A part, com ha passat aquí a Barcelona, doncs que l'administració hi està ficant la mà perquè hi ha molt diner negre, hi ha molt lloguer encobert, pisos que no estan declarats, etc. És a dir, és un sector, aquest de l'economia col·laborativa, una mica, amb segons en quin sector...
Està a mig camí entre la submergida, que clar, amb l'aplicació el que fa és treure-ho...
Sí, ho treu fora, però clar...
Ho puja, no deixa de ser submergida, ja està a la superfície.
Exacte, tots els milers d'euros que s'intercanvien cada dia a Wallapop, doncs hi ha coses que són molt petites, que no tindrien que pagar impostos, però tu si mires a Wallapop ja trobes que hi ha gent venent cotxes, hi ha gent venent motos, és a dir, que són coses que s'han de fer compres i pagar uns impostos.
Clar, i a partir d'aquí són diverses les aplicacions que hi ha, però de fet l'estava pensant amb l'Airbnb, quan estudiaves, no? Doncs a la facultat de dir tenim una habitació lliure, al final és portar això a la xarxa.
És portar-ho a la xarxa i fer-ho fàcil. És a dir, una cosa que facilita és el preu i l'altra és la comoditat. És a dir, Airbnb van ser potser, allò és tan antic com deixar una habitació de lloguer, no?, quan ets universitari, però ells el que van fer és col·locar la plataforma.
Clar.
I idear aquest sistema, perquè també Airbnb funciona amb les puntuacions, que tu puguis deixar ressenyes...
A més, que hi ha perfils de l'usuari, que explica una mica com és l'entorn...
Ah, exacte, el perfil està verificat, aquest senyor m'ha donat... És a dir, generar aquesta confiança. Airbnb també va ha establert molt bé el tema dels pagaments. Clar, si jo pago per endavant i arribo i aquella casa és un desastre i m'han enganyat amb les fotografies, doncs Airbnb et diu, no, mira, tu paga'm primer a mi, llavors quan arribis, si a les 24 hores, em sembla que són les 24 o les 48 hores, no has dit res, entenc que tot està bé, llavors pago al llogater la seva part, perquè ells sempre s'emporten una comissió, no?
Anem a d'altres aplicacions, per exemple, comencem amb les relacionades amb la mobilitat.
Vinga, amb la mobilitat, doncs tenim... Per exemple, per compartir cotxes, hi ha una molt que s'està fent molt potent ara, que es diu BlaBlaCar, que és una de les més conegudes. En aquest cas, el que fan els usuaris a través d'aquesta plataforma és publicar el seu trajecte. Per exemple, jo demà passat me'n vaig a Madrid, doncs dic que me'n vaig a Madrid i que surto des de Barcelona, des d'un barri de Barcelona, me'n vaig cap a Madrid, i a quina hora més o menys vull sortir. Si hi ha algú altre que és usuari de BlaBlaCar i li va bé sumar-se amb mi, doncs em contacta, ve amb el meu cotxe i compartim les despeses. S'està fent molt popular i hi ha gent ja fins i tot que diu, okay, per aquí anem amb BlaBlaCar. És a dir, ja és com un concepte, no?, de transport. Però hi ha de molts altres tipus, per lloguer de cotxes de particulars, per exemple, tenim Drivee o Social Car, que el que fas és llogar cotxes a persones que els tenen aparcats, que no els fan servir, doncs diuen, mira, aquestes hores o aquest temps que no el faig servir per res, doncs agafo i el llogo a d'altres persones, no? Ara Drivee està fent molta... És una empresa francesa, és una aplicació francesa que està desembarcant ara a Espanya i estan fent moltíssima publicitat per donar-se a conèixer. I el que fan és precisament això. Llavors, tu t'apuntes...
Només fa servir el cotxe el cap de setmana, doncs entre setmana...
Tu dius a l'aplicació, si ets el propietari, dius on està el teu cotxe aparcat. Llavors, una altra persona, al moment que necessita un cotxe, agafa l'aplicació, troba el teu cotxe per geoposició, pel GPS del mòbil, diu, mira, doncs aquest cotxe, contacta amb tu, queda amb tu, li dones les claus i el fa servir el temps que necessiti i arriba a un acord amb tu i ja està, simplement això.
I com deies aquí, per donar confiança, doncs en cas de que del pàrquing hi hagi un cop o qualsevol problema...
Els de Drivey donen assegurança tant a la persona que condueix, doncs per si passa qualsevol amb aquell cotxe perquè té una avaria o el que sigui, com assistència també en carretera, com en el propietari, doncs aquell cotxe si algú li agafa i té un accident, doncs té un seguro tot risc. És a dir, han de donar aquesta confiança perquè si no seria molt difícil, a mi se m'acordaria molt difícil deixar-li el meu cotxe a un complet desconegut, no?
Anem a d'altres, per exemple, el car sharing, que aquí hi ha algunes empreses mítiques.
De car sharing, sí, aquí a Barcelona, els que sigueu de Barcelona coneixereu molt bé Avantcar, que és un clàssic des de fa uns quants anys. Ara estan sortint altres plataformes de car sharing, potser una miqueta més modernes, que és com, per exemple, Car2Go, uh-huh. que comencem a parlar bastant, ja han arribat a Madrid, estan a Madrid, és una empresa americana i que estan a bastants ciutats d'Europa, i aquest tenen aquest plus de modernitat, perquè aquí simplement agafes el mòbil, geolocalitzes on estàs, veus on hi ha un cotxe aparcat, la flota de cotxes ja no estan en pàrquings, estan pel carrer aparcats. Val. Estan aparcats, llavors tu trobes aquell cotxe i amb el mòbil l'apropes a la porta del cotxe, plic, s'obre i pots entrar, agafes les claus i te l'emportes i aquí el que pagues és per minuts. Val. Tens un saldo i vas pagant pels minuts d'ús. Seria com el Bicing, però aplicat als cotxes. Ja estan a Madrid, suposo que en molt poc temps els tindrem a Barcelona.
I per tant entenc que tampoc no cal que torni al mateix pàrquing d'origen.
No,
sinó
no,
que
el pots deixar on vulguis. El deixes, sempre que no siguin pàrquings privats, diuen, òbviament, que no sigui un pàrquing privat, però tu pots deixar al carrer amb un pàrquing públic o el que sigui, i s'encarreguen de pagar els pàrquings, els tíquets i tot, i tu el deixes on vulguis. Hi ha una zona, el pots agafar, per exemple, i anar-te a l'aeroport i deixar-lo a l'aeroport.
És a dir, el carburant també està...
Sí, el carburant també està inclòs. El carburant està inclòs. Si tu te'l gastes, l'has de posar també.
Val. Anem a una altra, que és interessant, les places d'aparcament.
Places d'aparcament hi ha moltíssims. Per exemple, un altre concepte...
Em vaig a treballar i allà tinc la plaça lliure tot el dia.
Exacte.
I potser aquella zona hi ha gent que treballa, clar.
Aquesta és la idea, no? Jo tinc el meu cotxe, me'n vaig cada matí i de 8 a 5 de la tarda aquella plaça està lliure i potser algú ve a treballar a la meva zona i es torna boig buscant aparcament. I cada dia es deixa uns diners en el pàrquing municipal, on sigui. Doncs què fem? Ens posem en contacte, arribem a un acord i facilitem això. Doncs plataformes com Parkify o Parking Hood et permeten llogar la teva plaça de pàrquing quan no l'estàs fent servir.
Per moure'ns en tren
hi ha una bastant curiosa que es diu compartir tren o compartir tren més a AVE, que és un... A les AVEs hi ha unes taules i són quatre seients, no? Són seients que van amb taula. Doncs si compres els quatre seients de la taula junts, et surt el bitllet de l'AVE un 60% més barat. Llavors, què ha passat? Ha sortit una plataforma que el que fa és posar d'acord a la gent que vol fer un trajecte concret i que són quatre, els busquen i vas buscant fins a un grup de quatre i llavors quan ja t'has trobat fas la compra conjunta i et surt el bitllet un 60% més barat. Sempre, fixa't que sempre és trobar l'oportunitat.
Buscar el descompte que puguem trobar el reduir despesa.
Exacte, reduir les despeses, posar-te d'acord, però n'hi ha molts d'aquest tipus, per exemple, per vaixells, també hi ha un exemple com el que hem vist del sí. BlaBlaCar o el que hem vist del Drivey per compartir el teu cotxe, doncs la mateixa per vaixells. Click and Boat et permet llogar vaixells a particulars. Persones que tinguin un vaixell que no facin servir, doncs escolta, me'l deixes, me'n porto. O Pop Sail, el mateix com un BlaBlaCar per vaixells. El patró d'un vaixell que surt a navegar i li queden places i vol reduir despeses, doncs vinga, veniu amb mi, us faig un passeig per les cales de la Costa Brava i compartim despeses i així jo guanyo i tu també guanyes.
Per exemple, per reduir despeses entre veïns, també.
Hi ha un projecte molt interessant, sí, un projecte que es diu Dividimos, que el que fa és facilitar el contacte amb els veïns, amb les comunitats de veïns, i contractar de forma conjunta determinats serveis. D'aquesta manera els hi poden sortir més barat. Jo que s'imagina't amb el bloc de pisos, han de contactar una mainadera pels nens, mm-hmm. doncs si són tres o quatre portes, tres o quatre veïns que tenen nens petits, doncs fem una cosa, contractem a una mainadera que vingui a una casa i portem tots els nens allà. Val. Perquè estiguin junts, així ens dividim aquestes despeses. Aquest tipus de productes són els que venen.
O més enllà del coworking, que... sense tant compromís, sinó en buscar una sala per un moment concret.
Exacte, de coworking pels oients és això de uns espais on tu només el que fas és agafar una taula i tens la teva tauleta, doncs més enllà del coworking, ja que ja és plataformes com ara Spacebee, que el que fan és per exemple a les oficines que tenen sales de reunions que fan servir molt poquet, doncs les poses a disposició de qui vulgui venir a fer una reunió. Tu estàs treballant, doncs entra la gent, fa la seva reunió o lloga a la sala durant el dia per fer una formació, i ja està, no? És a dir, treus rendiment a espais morts que tens a les teves oficines.
En l'àmbit del turisme, al marge d'Airbnb n'hi ha d'altres.
Sí, de turisme, a veure, tenim, si volem anar més barat o encara que Airbnb, podem anar amb Couchsurfing, que és, ja no llogues un llit, sinó un sofà, que encara és més barat, no? Llogues el sofà al sofà de casa a algú. Després tens un que es diu buydays.com, que ells es promocionen com l'Airbnb, però amb allotjaments adaptats amb persones amb mobilitat reduïda, per exemple. També teniu Nyumba, que és lloguer d'apartaments entre particulars, i també tot el tema amb temes de turisme, de contactar amb persones locals perquè et facin les guies. Per exemple, Trip4Real, que és una empresa de Barcelona, que el que fan és contactar turistes amb gent local per viure experiències fora dels circuits turístics aquests que estan com molt rebentats. Doncs quedes amb ells o els contractes, ells et fan una guia personalitzada, et diuen, mira, dilluns pots anar aquí per sopar, pots anar a aquest lloc que no hi ha ningú i es menja molt bé. Allò que busquem sempre quan fem el turista, no? Sortir, fugir una mica de la massificació. Doncs B-Tripper també ho fa, o TripUnic. Totes aquestes plataformes són plataformes de col·laboració en les quals els turistes contacten amb gent local per trobar nous llocs on anar.
De compraventa de productes n'hi ha alguna de divertida, eh? Hi ha adreçades a marques concretes.
Sí, tenim ja una, a veure, de compravenda, eBay potser seria el rei, la referència, però després tenim Piqueando.com, que és per compravenda de productes o mobles de segona mà d'IKEA. Aquest sí que és un clàssic. També hi ha manzanasusades.com, que és per productes. Això se'n diuen verticals. Els verticals serien, tens un producte i a partir d'aquí vas fent-lo com molt, molt específic, no? Doncs Piqueando seria per IKEA, manzanasusades seria per productes d'Apple i així successivament.
O per acabar, Jordi, compartir menjar, fins i tot.
Sí, aquests són dels que són una miqueta més raros. Hi ha plataformes com partoplato.com o Chefly, que el que fan és tu contractes o quedes amb un veí que cuina i li sobra menjar o ha fet menjar de sobres i tu li compres els plats de sobres que ha fet. És a dir, tens el teu tàper, en lloc d'anar-lo a comprar a una botiga de menjar fet, te'n vas al quart segona que han fet menjar de sobres i t'emportes una carmanyola de sopar o de menjar fet a casa.
N'hi ha un bon grapat. Jordi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé l'estiu.
Gràcies,
el Jordi Flamaric, divulgador de les tecnologies. Merci, Jordi.
Adéu.